Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Vols envoltar-te dels secrets més vells de Suïssa? Doncs el Club Més Amics t'hi porta del 14 al 21 de juny. Les ciutats de Ginebra, Zúric i Lucerna, entre d'altres, les cascades del Rin i les del Tram al Bac, les vistes dels Alps des del Mont Titlis i molts altres paisatges i visites culturals que et deixaran bocabadat. Del 14 al 21 de juny, la Suïssa alpina amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera, uns guardons amb tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi atorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, atorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, atorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats pel Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, amb motiu del 10è aniversari de la mort del Bisbe Joan, on es premiaran, triades directament pel jurat, publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat.
radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Tenia, i segur que continuarà tenint els seus detractors, però estic convençut que fins i tot aquests se'n recorden sovint de Xavi Pascual. Ell és el millor entrenador de la història del Barça, els números així ho deixen de clar, és l'entrenador d'un dels millors Barças que s'han vist mai. Amb ell, el club es va fer un fart de jugar a finals, allò que ell tant valorava, i nosaltres, la premsa i l'entorn, no tant. Però a mi i el Barça també va conquerir títols durant els 8 anys, 4 mesos i 8 dies que va dirigir l'equip. De fet, en va guanyar 19. Els més importants, l'Eurolliga de París del 2010, 4 lligues ACB o 3 copes del rei. Però més enllà dels títols, amb ell d'entrenador, el Barça va disputar 9 finals consecutives de la Lliga ACB, 6 de la Copa del Rei i 7 finals també consecutives de Supercopa. A més, el tècnic de Gavà va conduir l'equip fins a 5 Final Fours de la Eurolliga, el que donaríem avui, i no us parlo de veure el Barça campió d'Europa, sinó de veure'l en uns quarts de final o en una Final Four. Doncs després del seu adeu al Palau, el juny del 2016, Barça i Xavi Pascual van agafar camins diferents, molt diferents, tan diferents com que el club, el Barça, segueix donant toms i fent el ridícul a Europa, mentre que Xavi Pascual té el Panathinaikos a 2 victòries de la Final Four de Belgrat després del 95-67 d'ahir, recital a l'OACA davant del Real Madrid. Xavi Pascual, però, com és habitual en ell, no vol cap tipus d'eufòria. Lasso, en canvi, vol passar pàgina.
I think that it was like perfect game today. We play perfect defense, excellent in offense, with good rhythm, very nice game for the supporters, very nice game for the people who love basketball. I think this night we did everything excellent. Of course, it's only 1-0, and we have to continue.
Salimos jodidos por no conseguir la victoria en el primero, seguimos teniendo esa desventaja de campo, pero ahora mismo debemos centrarnos en el siguiente partido. Lo bueno y lo malo del playoff es que termina un partido con el resultado que sea y hay otro mañana.
Doncs després del recital d'ahir, molts direu, i amb tota la raó del món, que només s'ha disputat el primer partit de la sèrie, que malgrat els 28 punts de diferència, els grecs només guanyen per una victòria a 0, i vaja, te diu tota la raó. però mentrestant el Barça mira els quarts de final de l'Eurolliga per la televisió. Hi ha una dita que és molt certa, només valorem el que tenim quan ja ho hem perdut. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimecres amb el Jordi Carretero, el control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs no dubto que cada vegada seran més els culers que valoraran la feina que va fer Xavi Pascual durant els seus anys molts a la banqueta del Barça-Lassa, sobretot després de veure l'any amb Barzocas i aquesta temporada amb Sito Alonso. Amb Pesic la situació ha canviat, però el serbi no ha pogut fer res per evitar el major ridícul dels culers de l'Eurolliga en la seva història. És el que té planificar malament dues temporades consecutives. I mentrestant, ahir es van començar a disputar els primers partits dels play-off de quarts de final de l'Eurolliga, en els que el Xesca va suar de valent per sumar la primera victòria, derrotant 98-95 el Khimki de Barzocas. I què dir del recital del Panathinaikos de Xavi Pascual, que ahir va destrossar literalment el Real Madrid des del primer a l'últim segon. El partit va començar amb un 20-0 de parcial pels grecs i va acabar amb una victòria aixafant per 95-67 al conjunt blanc. 28 punts de diferència. Xavi Pascual parla del gran inici de partit amb el parcial de 20-0.
A veces se dan las circunstancias, nos ha salido todo bien, hemos empezado el partido como queríamos, con el nivel de intensidad que queríamos. Queríamos en el día de hoy ir a por el partido desde el principio para marcar la línea del partido y lo hemos conseguido, nos ha salido todo bien. En defensa hemos estado extraordinarios, ataque también. Nos ha salido todo bien.
I del partit d'ahir del conjunt grec destacar l'aportació dels dos bases. Mentre Mike James anotava 24 punts, Calates repartia 16 assistències.
Cada partido en playoff es diferente y muchas veces hay diferentes protagonistas en cada partido. Hoy estos dos jugadores han resaltado por encima de los demás con una actuación brillante. Pero en un playoff necesitas coger el camino con diferentes jugadores y en cada momento seguro que vamos a encontrar jugadores disponibles y jugadores que nos van aportar su calidad al equipo en un momento importante. En este sentido, los minutos los hemos podido controlar bastante bien, aunque Madrid también, que al final el último cuarto no ha tenido desgaste de muchos jugadores importantes y van a estar frescos para el jueves.
I de cara al segon partit, Pascual, malgrat ser conscient del potencial que té òbviament el Madrid, no descarta però repetir un partit com el d'ahir.
Para el próximo partido, ¿por qué no puede ser igual que este? No tenemos por qué pensar que no podemos hacer bien las cosas igual. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Para luego, si el partido es diferente, estar preparado para luchar y hacer un partido diferente, que tal vez pueda ser punto a punto, por supuesto, puede ser. Pero de acuerdo con mi experiencia, si todos empezamos a decir el próximo partido será diferente, y todo el mundo dice el próximo partido será diferente, al final es diferente. Por lo tanto, hay que tener una mentalidad positiva y creer en lo que estamos haciendo. Jugamos este playoff contra uno de los mejores equipos de Europa y con muchísima experiencia en situaciones como esta. Y sabemos que por supuesto, esta noche vamos a estar más contentos nosotros que ellos. Pero ellos tienen mucha calidad y mucha experiencia como para recuperarse y meterse en el próximo partido. Y nosotros tenemos que seguir en nuestra línea y ser fuertes.
I a tot això, Pablo Lasso només espera corregir els errors, molts que van cometre ahir. L'entrenador blanc avisa que malgrat la derrota per 28 punts de diferència, només és això, una derrota.
Lo bueno y lo malo del playoff es que termina un partido con el resultado que sea y hay otro mañana. Salimos jodidos por no conseguir la victoria en el primero, seguimos teniendo esa desventaja de campo, pero ahora mismo debemos centrarnos en el siguiente partido, recuperarnos físicamente, estar preparados para una batalla física importante contra un equipo muy duro, muy atlético, y por supuesto jugar mejor que ayer. Ayer no hicimos un buen partido, no tuvimos ninguna opción desde los 10 primeros segundos que empezamos por detrás, perdimos balones, nos cogieron una ventaja. Es algo que nos tiene que servir de enseñanza en un playoff que ahora mismo lo único que debemos pensar es en el segundo partido. Siempre, cada partido es diferente. Yo esto lo repito mucho, incluso hay veces que durante la temporada la gente se ríe cuando digo que cada partido es diferente, pero es que es así. Y incluso en un playoff que juegas contra el mismo equipo es también diferente. Muchos factores que pueden cambiar, situaciones de falta, situaciones mentales, acierto, y nosotros debemos estar preparados para eso. Yo tengo la sensación de que ayer el inicio nos lastró, y no pudimos competir al nivel que lo hemos venido haciendo toda la temporada. Ya está. Debemos analizar las cosas que hicimos mal y estar preparados para una nueva guerra mañana. Bueno, yo creo que estamos hablando de un equipo que en Liga Endesa ha tenido un comportamiento buenísimo. Vamos primeros, en la Euroliga hemos estado siempre en posición de playoff. Creo que hemos tenido mucha rotación en jugadores, tanto interiores como exteriores, que han entrado y salido por lesiones, pero siempre el equipo se ha mantenido sólido. Y ayer, el inicio del partido, no tuvimos esa solidez, nos diluimos rápido y no supimos volver al partido. Tuvimos dos o tres ocasiones en que podíamos haber entrado por debajo de 6-7 puntos, no aprovechamos esas oportunidades y el partido fue muy abierto, muy cómodo para el Panathinaikos. Ya está, es un partido más dentro de una serie en la que llevamos casi 60 en la temporada y obviamente no todos los días vas a jugar bien, no todos los días vas a jugar mal, y dentro de nuestra solidez es muy importante mañana hacer un partido en el que seamos el Real Madrid y lo que hemos demostrado durante toda la temporada.
Més veus. Rudy Fernández.
Tenemos que tener la cabeza fría en este momento, saber que hemos hecho muchísimos errores. Creo que no se ha visto al equipo que se tiene que ver. Tenemos que ser autocríticos cada uno de nosotros, desde el jugador 1 al jugador 13. Así que en ese sentido lo que hay que hacer es olvidarse de este partido. Es cierto que vamos 1-0, pero lo bueno es de esta eliminatoria, lo bueno de este tipo de playoff es que todavía queda partidos. Sabemos que hay que olvidar, que hay que mejorar muchísimas cosas a raíz del partido de hoy, muchísimas, por no decir todo. Y creo que eso nos tiene que hacer saber que nadie nos va a regalar nada, ¿no? Nosotros desde el principio sabíamos que esto era un grandísimo, que ellos eran un grandísimo equipo, que jugar aquí es difícil, pero no hemos sido conscientes y no hemos estado preparados para el partido de hoy. Así que, ya te digo, a mejorar, a saber que este equipo, si juega en equipo, podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado durante toda la temporada y ahora es cuando se tiene que ver al mejor equipo, más conjunto, con todos en el mismo, remando en la misma dirección.
Con ganas entonces de que llegue el jueves, ¿no?, para demostrar todo esto.
Sí, por supuesto. Saber que todo lo que hemos hecho mal, pues intentar mañana pulirlo y tenemos una guerra el jueves, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que tenemos que ser conscientes del minuto uno, como han salido ellos, tenemos que salir nosotros.
Y también podemos escuchar a Luka Doncic.
No, sí, yo creo que hemos hecho un partido muy mal, no lo hemos entendido de nada, así que tenemos que olvidar eso. La buena cosa es que es igual perder de 30 o de 1, así que tenemos otro partido mañana. Yo creo que, bueno, un Real Madrid va a ser mañana que trabaja, que está unido en el equipo, que va a trabajar como equipo, así que creo que vamos a hacer muchísimo mejor partido, muchísimo mejor trabajo. Bueno, de todo, hemos hablado de todo, bueno, sobre todo de tener más agresividad, más agresividad y sobre todo estar juntos en todos los momentos.
I per cert, que quedi clar que passi o no passi el Madrid a la Final Four, la temporada dels Bancs d'Europa, 5 anys a la fase regular, sense Llull, molts mesos sense Ayon, molts mesos sense Randolph, sense Kuzmich, és, doncs, per treure's el barret. I si no, mireu el que va fer el Barça la temporada passada, també plegat de lesions. I per acabar-ho de rematar, un dia abans de començar els quarts de l'Eurolliga, l'Aso perd a Campazzo per un problema en un genoll que l'obliga a passar pel quiròfan. Estem a Atenas, periodista de Gold News. Alejandro Lozano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Increíble partido de ayer del Panathinaikos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Muchos dicen que es uno de los mejores partidos que ha hecho desde que se le recuerda que ganaba las Euroligas con mucha frecuencia. Recuerdo la última en 2011. Desde entonces, pues no se recuerda un partido tan casi perfecto como el de ayer en el OAKA.
De hecho, ayer los periodistas le preguntaban a Xavi Pascual que desde hace más de 10 años no recordaban un inicio como el 20-0.
Sí, la verdad es que es de récord, el 20-0, y bueno, es lo que buscan también para el partido, para el segundo partido, hacer, bueno, es muy difícil igualar un partido como el de ayer, pero intentarán por lo menos tener el mismo ritmo y la misma fuerza que demostraron en el primer partido para conseguir un 2-0, que ya es mucho más difícil de poder darle la vuelta en los próximos partidos.
Jueves, segundo asalto. No sé qué partido te esperas o qué partido se espera en Atenas, ¿no? Que pueda suceder entre Panathinaikos y Real Madrid, porque los blancos harán lo posible o lo imposible para no volver a España con un 2-0.
Bueno, lo fijo es que, como hizo en el primer partido Xavi Pascual, focalizará mucho la presión sobre Doncic, ya que el que no jueguen tanto Campacho como Lluís, pues es un problema para el Madrid, no tiene muchas soluciones para ayudar también a Doncic, y entonces yo creo que es lo que volverá a hacer Xavi Pascual, porque sabe que el esloveno es jugador crucial para el Madrid, y si él no puede hacer su juego, pues entonces todo el equipo se resiente, ¿no?
Y qué lujazo tener a un Mike James que anota y un Calates que asiste, ¿eh? Qué gran pareja de bases para el Panathinaikos.
Sí, porque, Óscar, el año pasado, que también recuerdo que estaban esos dos jugadores, Pascual solía meter a uno y quitar a otro. Ahora lo ha cambiado esto, la táctica, ya juegan los dos juntos, y es lo que hacen, es lo que dices. Uno asiste y el otro anota.
Ayer 20.000 personas, vamos, que tampoco es novedad, yendo absoluto en el OACA, dejando claro, Alejandro, imagino que quieren seguir viendo al Panathinaikos en la Euroliga la próxima temporada, ¿no?
Sí, ya lo decíamos el otro día, que la gente quiere seguir en la Euroliga, quiere que el equipo siga. Yo creo que también el presidente Dimitris Yannakopoulos quiere que el equipo siga en la Euroliga, pero quiere o intenta poner otras condiciones en lo que se refiere a tomar parte en la Euroliga, en lo que tiene sobre todo que ver con lo económico. Ya después lo de los árbitros, ya cada uno puede dar su opinión, pero sobre todo en el tema económico, es verdad que tanto Dimitris Yannakopoulos como puede ser también los jefes de Olympiacos, o los hermanos Angelopoulos, o también otros que ponen dinero en esta competición, pues quieren tener algo más a cambio que es de lo que tienen hasta este año. Entonces es una forma de presionar, y la verdad es que hay pocas canchas en Europa que se llenen como ayer el estadio.
Y por cierto, que el presidente del Panathinaikos tiene prohibida la entrada en un recinto deportivo, pero ya hay fotografías suyas de ayer en el OACA de Atenas, ¿eh?
Sí, sí, no, fijo, cada partido está allí, o sea que no...
Como para prohibirle la entrada, ¿no?
Sí, sí, mejor es no meterse, como ya demostró el año pasado que el equipo se volvió en autocar desde Estambul, mejor no meterse.
Sí, sí.
Alejandro,
acabo. Hace muchos años que Panathinaikos no está en una Final Four, porque la última vez tenía de entrenador a Zeljko Obradovic, o sea que ha llovido bastante. Estáis o Panathinaikos está a dos victorias de la Final Four de Belgrado. La gente, imagino que estará entusiasmada y estará ilusionada y esperando que se llegue a la Final Four, ¿no?
Sí, porque además está cerca, porque Belgrado está muy cerca de Grecia, entonces es muy probable que haya mucha afición del Panathinaikos y sobre todo de Olympiacos si consigue clasificarse. Y entonces este año también se da la casualidad que por primera vez, una de las primeras veces que ocurre que puede sea posible una final griega, porque Olympiacos y Panathinaikos no se cruzan en las semifinales. Recuerdo que cuando empezó la competición era obligatorio, si dos equipos eran del mismo país, jugar entre ellos para que no hubiera una final del mismo país, como pasó, por ejemplo, con la Peña, con Estudiantes o con el Barça también en los primeros años de la década de los 90. Y entonces existe esa posibilidad y, claro, como puedes entender, la gente está aún más entusiasmada de que pueda ocurrir esa posibilidad y ver una final entre los Panathinaikos en Belgrado.
Bueno, en todo caso, lo de mañana es clave. Ir a Madrid con un 2-0 sería ya casi imposible para el Madrid remontar la serie, ¿no?
Sí, yo creo que la presión sería demasiada y la verdad es que el Madrid este año ha estado muy castigado por las lesiones y tampoco se le puede pedir mucho más, aunque tiene una plantilla muy amplia y con mucha calidad. Creo que se le pide demasiado si después de tantos problemas, porque también además de Campacho, que se ha lesionado y ha quedado fuera, recuerdo también que Randolph en el último entreno antes de volar hacia Atenas también se lesionó, o sea que son demasiados problemas y claro, hay un momento que igual pues no puedes continuar.
Sí, sí. Veremos qué pasa mañana. Alejandro Lozano, periodista de Gol News Atenas, gracias y un fuerte abrazo desde Cataluña.
Un abrazo.
Doncs això és el que va passar ahir en la primera jornada dels quarts de l'Eurolliga, amb les victòries de Xesca i de Panathinaikos. Veurem què passa dijous, demà, en els segons partits. I avui, dimecres, es juguen els primers partits de les altres dues sèries. A un quart de vuit ha finalitzat el Fenerbahçe, o millor dit, ha començat el Fenerbahçe-Baskonia. Ho ha fet més tard, ha finalitzat més tard de la gravació del programa. I des d'un quart de nou es juga el partit Olympiakos Salgiris. Veurem de què és capaç l'equip de Sarunas Jasikevicius. A tot això, hem de parlar d'un altre play-off. En aquest cas, el de la Lliga Dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Perquè avui dimecres, des de les 9, tenim en joc l'Uniferrol Avenida, segon partit del play-off de semifinals de la Lliga Dia, amb un 0-1 pel conjunt castellà, que avui busca la sentència, busca la segona victòria en la classificació per la gran final. Demà dijous arribarà el torn de l'Espar City Lifuni Girona, que després de guanyar el passat diumenge el Manfilter, demà buscarà el 2-0 i també la classificació per la gran final, jugant demà a Saragossa. Així ho veu l'entrenador català Eric Suris.
Crec que serà un partit molt difícil, ja ho han sigut tots els que hem jugat contra Saragossa, independentment que el resultat pugui semblar que, doncs, que acabem guanyant de més de 20 punts, i a casa seva en Lliga doncs, va ser un partit molt dur, i a la Copa també, és a dir, som rivals que ens coneixem molt, i precisament per això sabem que no serà un partit gens fàcil. I sempre la coneixença mútua que tinguem els equips en play-off està clara, no? I en aquest cas doncs, encara amb un plus més perquè ens vam enfrontar en semifinals de Copa, i la veritat és que poques coses poden sorprendre mútuament, no? És a dir, nosaltres seguirem sent els mateixos i ells seguiran sent els mateixos. En aquest sentit, tothom ha d'anar corregint errors, tothom s'ha d'anar fixant en coses que pots intentar doncs, capgirar-ne la dinàmica i el resultat, però en definitiva sí que és veritat que la coneixença entre els dos equips que tenim mútua doncs, és molt gran, i això doncs, sempre doncs, mica en mica va igualant les coses.
I de cas, aquest segon partit de play-off de semifinals, com veus a les noies? Com les trobes?
Bé, les noies amb moltes ganes. Com vaig comentar, després d'aquesta aturada de 15 dies de competició, les jugadores estan molt motivades, estan amb moltes ganes. Teníem aquest neguit de saber com respondríem després d'aquesta aturada competitiva, d'aquesta manca de ritme de competició. Potser els primers minutets això es va notar una mica, però de seguida es va poder veure també doncs, que ho vam saber capgirar i que les jugadores estan amb moltes ganes doncs, de seguir endavant i d'anar a Saragossa a treure aquest segon partit.
Doncs demà sabrem si l'Uni Girona suma la segona victòria i es classifica per la gran final, o si bé el Manfilter força el tercer i definitiu enfrontament. El partit demà a les 9 de la nit. Avui la cosa, el bàsquet al dia va de play-off. Anem ara amb la NBA.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Doncs ha de fer un cop d'ull al play-off de la Bioliga del món perquè tenim competint a dos catalans als quals no els va massa bé la cosa. Primer, però, hem de saludar el nostre home NBA, l'Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit?
Escolta, els Warriors, de moment, no estan donant cap opció als Spurs, com ja era d'esperar, no?
Sí, doncs, lamentablement, per Pau Gasol i els seus companys, doncs, la història no és com la de l'any passat, on vam veure una eliminatòria bastant igualada fins a la lesió de Kawhi Leonard. Aquest any, sense Kawhi Leonard, amb un discurs que vam dir que serien perillosos, però menys agressius i menys complicats de batre, no? Com altres anys. Estan uns Warriors que, malgrat encara no tenen carry, doncs ja ho vam dir, són un equip encara molt fort, amb molts jugadors en bona forma, i de moment, doncs, impossible ni tan sols competir els partits. Els Warriors, doncs, guanyen amb certa comoditat. I vaja, veurem si de sèries ara que van a Sant Antoni, doncs, obren alguna esperança pels Spurs, però de moment, doncs, sembla que estava encarrilant cap a Golden State.
I aquesta propera matinada tenim el segon Thunder i Utah Jazz, de moment 1-0 per l'equip de Russell Westbrook.
Sí, de moment, doncs, una primera victòria dels Thunder. No contundent, però sí que donant un temps al partit i al final, doncs, l'últim quart els Jazz van reaccionar. També podríem dir que és un resultat esperable. Al final, doncs, els Jazz també han arribat fins aquí i ha fet una ratxa pràcticament surrealista de victòries, sent un dels equips de... més constant, no?, aquesta era per tenir NBA. Però sí que és cert, doncs, que jo penso que en aquest segon partit es poden igualar més les coses i podríem veure uns Jazz més propers, no?, als que vam veure en aquest tram final. Són un equip molt compacte, ja ho hem dit, que pot aportar qualsevol, des de Rick Rubio, doncs, a Donovan Mitchell, Joe Ingles, tenen diverses armes. i sens dubte jo confio en una reacció de les Jazz. Penso que no han arribat fins aquí només per celebrar aquest premi, aquesta classificació dels play-offs, sinó que estan aquí per dir moltes coses.
Uh-huh. I un Ricky Rubio que valorava així, ara el podem escoltar, el primer partit de la sèrie.
Lleva 7 años en la liga y por fin pude jugar uno. Sabía muy bien cómo es jugar un partido de este calibre, porque he jugado mucho en Europa y en Juegos Olímpicos, pero la intensidad ha sido muy alta, ¿no? Y muy diferente. Y tenemos que corregir muchas cosas. Veremos vídeo y mejoraremos como equipo. Creo que el plan que teníamos lo hemos ejecutado bien, pero han tirado muy bien de tres y eso nos ha hecho mucho daño.
I en el pitjor dels casos, pels Utah Jazz, almenys podem dir que per fi hem vist a Ricky Rubio competir en uns play-offs de la NBA. La resta d'eliminatòries, Adri, com les veus?
Doncs bé, per l'est podríem destacar segurament doncs, els Celtics Bucks. Dos partits bastant igualats pel moment. Els Bucks, que sorprenentment doncs, han donat una passeta endavant, però també sorprenentment no acaben de rendir com podrien, no? Tenint en compte doncs, que tenen una estrella com Antetokounmpo, que tenen molts jugadors al seu voltant que estan en el moment de maduresa ideal per competir. I els Celtics que, vaja, com portem dient durant gran part de la temporada, no pots afiar-se a ningú mai, tenen baixes, tenen lesionats, tenen, doncs, ja ho diem, una plantilla molt limitada, malgrat això 2-0, i bé, per mi, de moment, la cara de l'est, la creu, doncs, segurament, seria els Cavaliers que han començat perdent el primer partit contra Indiana Pacers de forma contundent, sense arribar a dominar, a portar el control de partit en cap moment. A l'altra conferència, doncs, bé, de moment, podríem destacar com a gran sorpresa, d'altra banda, els Pelicans, que, vaja, van 0-2 contra Portland Trail Blazers, en la que seria doncs, una eliminatòria que també ve marcada doncs, pel gran domini d'Anthony Davis i per la manca de protagonisme doncs, del duo dels Blazers, de la seva parella exterior, de Lillard McCollum, doncs, que ara mateix no està trobant el punt i està trobant davant un equip seriós que, bé, va acabar la temporada en una plataforma similar als Jazz, també molt competitius, i malgrat no tenir de Marcus Cousins, doncs s'ha sabut refer i al final, doncs, plantar-se en un eliminatori de play-offs contra un equip, recordem, tercer de l'Oest, i anar capgirant l'eliminatòria per ara. Per mi, una de les grans sorpreses també de l'Oest, veurem com acaba. Després tenim, doncs, el que ja hem comentat dels Warriors i uns Rockets, doncs, que, bé, d'augment tampoc semblen molt predisposats a deixar que hi hagi cap sorpresa.
Mm-hmm. I per acabar, Adri, molt gran la història de Jrue Holiday, base dels Pelicans, eh?
Sí, una més que han deixat l'NBA, no? Un jugador doncs, que ha travessat problemes personals, la seva dona va patir càncer, també doncs, va arribar a deixar l'equip per moments, i ara doncs, aquests play-offs, aquesta darrera matinada, ha fet un partidàs amb 33 punts, i al final ha completat doncs, una temporada que és, bé, és sintomàtic, no? Com l'NBA mostra que els jugadors són humans, que a qualsevol doncs, li pot passar una desgràcia personal, però que al final també doncs, s'hi pot sobreposar. Per sort, doncs, la família de Jrue Holiday està bé. I bé, aquest cas no és igual, però recorda com també Isaiah Thomas l'any passat doncs, va perdre la seva germana al mig dels play-offs. Tota l'afició dels Celtics, tota la NBA pràcticament doncs, va recolzar el jugador. I vaja, ja el vam veure el dia següent doncs, competir al TD Garden i al final doncs, fer un gran partit i fins i tot emportar-se la victòria. Per tant, anecdòtic, sí, però una mostra més de lo gran que és l'NBA i com aquests jugadors semblin tocar fons, sempre hi ha un espai doncs, per refer-se i per continuar somiant dins de la competició.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, Adri, una abraçada i ens escoltem el proper dimecres.
Fins dimecres, una abraçada.
I abans acaba de dir-vos que el Barça podria anar al darrere de Matías Lessor, pivot de l'Estrella Roja, segons explica el periodista David Pick en el seu compte de Twitter, el cos tècnic de la penya i els jugadors, Albert Ventura, José Nogués i Xavi López Aróstegui avalen el joventut. El tècnic de Saragossa, rival de la penya en la lluita per la permanència, segueix reforçant la seva plantilla després de l'arribada del base Dylan Ennis, ara incorporant a Milko Jelica, també procedent de l'Estrella Roja. I per cert, que els aficionats de la penya ja han aconseguit omplir un autocar per desplaçar-se diumenge en el partit important de la pista del San Pablo Burgos. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavi Pagana, a la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dijous per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.